de bojos, desbordant, única, essencial, diferent, són algunes de les qualificacions que els mitjans de comunicació han fet servir per descriure l'exposició sobre Salvador Dalí, que fins al dia 2 de setembre es pot visitar al Museu Reina Sofia de Madrid. Una retrospectiva de l'artista empordanenc que arriba avalada per l'èxit que ha aconseguit al Museu Pompidou de París, on ha batut tots els rècords. La comissària de l'exposició que a Madrid és la Montseguer, directora del Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Gala Salvador Dalí i lectora del geni, a què saludem des dels estudis de Ràdio Girona. Montse, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia a tots.
Per parlar també de la figura de Salvador Dalí, ens acompanyen dos bons coneixedors de l'artista. D'una banda, el Màrius Carol, autor de diversos estudis sobre la seva vida i obra. Bon dia, Màrius.
Bon dia. Estic una mica intimidat si hi ha la Montse aquí. No podem passar-nos de llestos.
No.
I de l'altre, el Ramon Rovira, que és una de les últimes persones que el va entrevistar i que el va conèixer personalment. Ramon, moltes gràcies i bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I finalment també ens acompanya el responsable que aquesta exposició hagi estat possible, el director de Relacions Institucionals de Vertis i director de la Fundació Vertis, Sergi Lovni. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Dalí, totes les suggestions poètiques i totes les possibilitats plàstiques, que reuneix aproximadament unes 200 obres cedides pels museus i col·leccions privades arreu del món. Montse, què és la mostra més completa que s'ha fet mai de l'artista?
És una de les més completes. Hi va haver una molt completa l'any 2004 amb motiu del centenari a Palazzo Grazia, a Venècia i a Filadèlfia, però aquesta seria la segona més completa, sí.
Entre les 200 obres exposades... Estàs d'acord o no, Sergi?
Jo estic absolutament d'acord.
Entre les 200 obres exposades n'hi ha una trentena que no s'havien exposat mai abans de l'Estat. Ha estat difícil aconseguir-les?
Sí, molt, molt. Ha estat un procés llarg, complex. Als museus cada cop els és més difícil prestar. Per exemple, el MoMA, que ha deixat el rellotge Stowes, la persistència de la memòria, és una de les seves icones. Llavors, és molt de temps sense poder comptar amb aquesta obra els visitants del MoMA. És complicat, per això la premsa diu que és irrepetible. Serà difícil tornar a tenir una exposició de Dalí amb tanta obra.
Què té d'especial aquesta exposició que atrau l'interès de tanta gent? Per posar dades, el Museu Pompidou de París, gairebé 800.000 visites, superant el rècord que precisament tenia una altra exposició de Dalí del 79. I aquí a Madrid ja ha superat les 300.000. I encara queda fins al 2 de setembre. Què té aquesta exposició, Sergi?
Bé, és una exposició que representa moltes coses. Per nosaltres, al Pompidou, a París, ha estat una clara símptoma de que Dalí representa unió, que Dalí és un català, és un català que es projecta al món, és un català universal, també molt en sintonia amb el que és Vertis per nosaltres, no? Una empresa que està ubicada a Barcelona, amb molta projecció a Espanya i amb una projecció internacional importantíssima. Això és la figura de Dalí per nosaltres, i que per nosaltres, per la Fundació Vertis, ha estat fonamental poder estar al costat i anar de company de viatge amb una exposició i amb un artista com Dalí. I, òbviament, amb una Montse Agué, que és la comissària de l'exposició i la persona que fa de poetisa de Dalí.
Quina és la peça més interessant o més valuosa que es pot veure aquí? Montse?
Sí, doncs mira el que comentàvem o la persistència de la memòria. També hi ha les Tentacions de Sant Antoni, que és del Museu Reials de Bèlgica, de Brussel·les, que no solen prestar mai. Hi ha altres obres del MoMA, del Boymans, hi ha, per exemple, la Premonició de la Guerra Civil, hi ha Canibalisme de Tardor de la Tate, sense dir, naturalment, totes les de Figueres, les del propi Reina Sofia o la del Museu Dalí de Sant Petersburg.
Anem a, sisplau, Jordi Nieto, al tall número 6. Ho dic perquè el Ramon Rovira ens ha deixat aquí uns moments i m'agradaria parlar de la figura, del personatge de Salvador Dalí. Aquesta va ser la seva última aparició pública abans de morir. Costa d'entendre, però diu, quan ets un geni no tens dret a morir perquè ets necessari pel progrés de la humanitat. Visca el rei, visca Espanya i visca Catalunya. Màrius Carol ha escrit algunes monografies sobre l'artista, com Dalí, El final oculto d'un exhibicionista, o L'enigma Dalí. Si haguessis de definir Dalí, com ho faries, Màrius?
Mira,
no,
a mi...
no val geni, eh?
No, però fixa't que nosaltres vam titular, dic nosaltres perquè vam fer amb el Josep Playà, que en sap segurament més que jo, vam fer un llibre que es deia l'enigma Dalí, i Dalí sobretot el que són és enigmes. És a dir, tu, en fi, quan vas a veure un quadre, els quadres t'emocionen o no t'emocionen. I això és l'actitud intel·ligent davant d'una obra. Però és veritat que, a més, en el cas de Dalí, hi ha una sèrie de coses que passen que a vegades t'ho han d'explicar. Per què? Perquè moltes vegades Dalí intenta enviar missatges, alguns amb clau absolutament personal, no? Però, per exemple, aquest quadre del que ara parlava la Montseguer, que és la construcció tova amb mongetes bullides, que és la premonició de la Guerra Civil, ell després el va titular com a premonició de la Guerra Civil. Aquest és un quadre, per exemple, que és una mica, jo dic una, se m'acut una frase potser excessiva, no? Però és una mena del Guernica de Dalí, en el sentit de que veiem un ser humà amb un acte com de canibalisme devorant-se a si mateix, no? Clar, què està fent Dalí amb aquesta imatge tan potent? Explicar el disbarat d'una guerra, com sobretot com una guerra civil, no?
Mm-hmm. Ramon Rovira, tu vas ser una de les últimes persones que el vas entrevistar, va ser l'estiu del 86 per Catalunya Ràdio. Quan com va anar?
Va ser una cosa bastant curiosa. En aquella època jo feia un programa per Catalunya Ràdio que ens passejàvem per tota la costa catalana des de pràcticament el Delta de l'Ebre fins a Cadaqués, i fent aquest programa vaig entrevistar l'Antoni Pitxot, que en aquells moments era el director, em sembla que era el director del Museu Dalí, i justament durant la conversa a Cadaqués, al seu estudi, vam sortir a parlar precisament de Dalí, no? Que estava en aquells moments, ja residia a dintre mateix del museu, a unes estances que en aquests moments, la Montse ens ho podrà explicar millor, però jo crec que ara són part del museu, però en aquells moments era una petita residència que tenia per Salvador Dalí. Llavors, parlant amb l'Antoni, com està el Salvador Dalí, com està el mestre, la tarda següent em van venir, estàvem allà a Figueres, i m'han dit, escolta, si vols, el mestre voldria parlar amb tu uns moments, i dic, com? Sí, vine de seguida, hem de fer-ho, hem d'anar cap allà, una cosa tot molt improvisada, i quan vàrem arribar allà, doncs vaig veure, recordo perfectament la imatge de Salvador Dalí cobert amb un llençol, amb una vestimenta, amb una espècie de túnica blanca, diria que era d'allí, molt, molt, molt tènue, amb una sonda al nas, realment tenia una sensació que donava una persona que estava en aquests moments en una situació una mica de certa debilitat. No recordo bé, m'ho van apartar amb la Montse, jo diria que la Montse hi era, en aquells moments estava per allà a la vora, em sembla que hi eres, Montse?
Sí, Ramon.
Sí, i realment jo puc assegurar que ho recordo com una espècie de núvol, perquè tot va ser tan precipitat, tan de pressa, li van fer l'entrevista, sobretot li tenia una veu molt, molt, molt feble, gairebé no se'l sentia. Després, quan vàrem reproduir l'entrevista, vàrem tallar l'emissió de Catalunya Ràdio, vàrem donar l'entrevista immediatament, pocs instants després, realment se sentia molt malament, havíem d'explicar una miqueta i interpretar el que ell deia. La Montse m'ajudava en alguns moments. Això ha volgut dir això, ha dit això, perquè no l'acabàvem d'entendre. Va ser una experiència realment, el que sí recordo perfectament, els ulls, vius, els ulls permanentment en estat de moviment, seguint qualsevol moviment que fessin nosaltres, el tècnic, amb aquells Revox d'abans que es portaven, amb la cinta que gravàvem, a dintre de l'estança on tenen. Realment, això em va impressionar moltíssim, i vaig veure un home en aquells moments francament dèbil.
Parlant de què vau parlar en aquella conversa?
Vam parlar una mica, ja dic que és una cosa molt improvisada, sempre m'ha penedit perquè no l'havia vist poder-la preparar una mica a fons, no? Però amb els 5 minuts que vam tenir allò per poder preparar 4 preguntes, vam parlar una miqueta de com estava ell, de com seguia l'evolució del Teatre Museu, que en aquells moments encara estava en un procés, doncs, no de gestació, evidentment ja estava en funcionament, i era una de les grans peces del turisme de l'Empordà, però bé, que encara no és el que és d'avui en dia, aquest gran projecte que s'ha desenvolupat a Figueres. Vam parlar una miqueta de i evidentment ell ja no pintava, en aquests moments ja no feia absolutament res, de com... vam parlar una mica de tot, però sense entrar massa en profunditat, perquè en aquesta última època, a més, també m'ho va demanar, recordo l'Antoni Pitxot, escolta'm, segons quines coses, millor que no... Va ser una entrevista curteta, devia durar uns 20-25 minuts. Vam parlar una miqueta de coses que en general em va explicar que en llegia, que seguia llegint. De fet, no era exactament així. Després, qui llegia era la Montse, que li llegia diaris, li llegia llibres i el tenia permanentment al dia del que passava. Això em va sorprendre moltíssim. Estava absolutament al corrent de les coses que passaven a l'entorn seu. Tenia una informació molt, no únicament del que passava a Catalunya o a Espanya, del que passava a nivell internacional. Vàrem parlar una mica de tot això. Va ser una entrevista, jo recordo, amb una enorme tendresa i segurament no vàrem treure cap allò escut ni cap exclusiva, però et asseguro que en aquell moment era segurament l'última cosa que pensava.
El més important, Ramon, després d'aquesta crònica, diguem-ne, decadent, és la vida, el color i que ha deixat Dalí després de tot això, no?
Que sí, és que jo crec, Sergi, sincerament, jo crec que això és el més important. Dalí, més enllà de les seves extravagàncies, d'aquest paper que alguna vegada tots els mitjans de comunicació i tota la gent que en algun moment, uns bons, altres dolents, van envoltar Dalí, el que ha quedat és que és una persona d'una universalitat que no ens l'acabem. Que això, tot el que és aquest nostre món petit, que a vegades és el dia a dia, Dalí el superava amb tant. Només cal, per exemple, i el Sergi, sé que alguna vegada hem tingut ocasió de compartir-ho, anar a Sant Petersburg, a Florida, a veure el museu que hi ha allí de l'obra de Dalí, com el veneren, com el respecten, com arreu del món Dalí és un personatge absolutament admirat, absolutament respectat i absolutament situat en la màxima quota dels artistes més importants, no d'aquest segle, sinó d'aquest segle, l'anterior i de molts anys.
És que més enllà de ser un gran pintor, jo crec que és una icona, una de les més potents del segle XX. Dalí representa la modernitat i no és casual, diguem, que hi hagi hagut que pràcticament 1 milió de persones a París que han volgut anar a veure la seva obra. No és casual, diguem, que a Madrid hi ha portat 300.000 en poques setmanes. És a dir, hi ha una voluntat de reconèixer el ciutadà que va veure, de reconèixer una mica el seu temps, no? El temps que li ha tocat a viure. I voldria dir, amb la Montse una vegada vam anar a veure una exposició que va muntar a la Fundació i que va tenir, la Montse va tenir participació activa com a comissària, justament a Estambul. Sí. És a dir, va ser un banc, el Banc Sabanxi, que volia donar imatges, estem parlant de fa 4 anys, una cosa així, 4 o 5 anys, que volia donar la imatge de Turquia com a país modern. Ara veiem que, en fi, hi havia més ganes que no pas voluntat política, però sí que és veritat que hi havia entitats com aquest banc que, per representar el seu caràcter de modern, van venir a veure la gent de la Fundació i van dir, escolti, faci'ns una exposició de Dalí perquè nosaltres considerem que no hi ha res més modern avui, no hi ha res que representi la voluntat, diguem, de connectar amb la civilització, que és la figura de Dalí, no?
Sí, hi ha aquesta capacitat que tenia Dalí d'anticipar-se, no? És molt admirat entre la gent jove perquè ha sabut connectar amb el futur i el Pompidou m'explicaven que molts artistes, a part d'aquesta quantitat immensa de públic, hi anaven per veure Dalí, hi havia algú que si tenia algun tema amb Dalí que no acabava de ser convençut, es va reconciliar amb Dalí, sobretot que era molt, molt admirat pels artistes joves. Tots hi anaven gairebé en processó i reivindicant tot el que ha portat Dalí, que els hi ha obert moltes portes.
Ramon Rovira, gràcies per haver-nos acompanyat i fins molt aviat.
Fins molt aviat, moltíssimes gràcies, salutacions a tots.
Gràcies, igualment. 11:15. Com hem dit, l'exposició va molt més enllà de la pintura i, per exemple, es projecta el Xan Andalús que va fer amb Luis Buñuel o anuncis protagonitzats pel propi Salvador Dalí. Anem a escoltar alguns d'ells, com per exemple aquest de xocolata.
Je suis fou du chocolat l'envers.
O aquest d'Alka-Seltzer.
Can the Alka-Seltzer shoots into the stomach? Here it neutralizes that bad excess acid. Meantime, the specially buffer aspirin is speeding into your bloodstream to all places of pain. So those beautiful places will feel beautiful again. Alka-Seltzer is a work of art, truly one of a kind, like Dalí.
També va ser l'autor d'Etredier, una òpera poema.
El cel replà de l'escala, en trobo un frare caputxí. Maleït sigui aquell frare, la puta que el va parir.
Era un avançat al seu temps? Era surrealista? És fer-li justícia dir que era surrealista, Màrius, o no?
Sí, home, ell té diferents etapes, no? Té una etapa surrealista i després en té una altra de mística. Ara sí que era un personatge sorprenent, amb una creativitat extraordinària. I després, jo quan... Vull aclarir que quan jo deia allò de modern, és que era un home que va influir en diferents arts. És, jo crec que ell s'avança amb molts altres artistes posteriors de dir, escolti, a mi em costa molt de fer un quadre. És a dir, Picasso podia fer 3 quadres al dia, però, clar, pintava unes altres coses diferents a Dalí. De Dalí, si Dalí volia pintar un carro, pues el carro pues era un carro, i s'hi passava hores. Vol dir que per poder-li treure rendibilitat a la seva obra, ell va ser prou llest com per saber que darrere d'aquelles imatges que moltes vegades hi havia els seus quadres, hi havia la possibilitat de fer altres coses. Com què? Doncs joies, com sabates, com moda, com decorats per pel·lícules. És a dir, ell va interferir positivament en moltes arts del seu temps. Escolta, li va demanar que li fes decorats des de Disney fins a Hitchcock. Recuerda que també es pot veure, hi ha imatges que es poden veure de Recuerda i fins i tot alguns dels esbossos que va fer per aquesta cèlebre pel·lícula va fer Dalí, es poden veure a l'exposició del Museu Reina Sofia, i realment tu et dones compte que Dalí va ser important per la pintura, però també per concebre una mica totes les arts del segle XX.
Mm-hmm. Sí, jo destacar una cosa, tant, òbviament, amb la Montse ho estem comentant últimament, és la projecció internacional de Dalí. Nosaltres, a l'haver estat a la Fundació Abertis durant aquests anys amb el Pompidou i ara la Reina Sofia amb aquesta exposició, allà on tenim unitats de negoci, a Xile, a São Paulo, als Estats Units, el tema de Dalí ens el reclamen constantment dient, sisplau, volem Dalí, sabem d'aquestes exposicions del Pompidou, de París i del Reina Sofia. El tema de Dalí és impressionant, la internacionalització de Dalí és impressionant.
Bueno, i una altra cosa, Sergi, que diu que hi ha molta gent jove que ve a aquesta exposició, amb la qual cosa vol dir que hi ha gent que, escolta'm, tots ens pensem que som molt joves, però que hi ha gent molt jove, que no coneix qui és Dalí, en molts casos.
Però jove i gent que ve expressament a veure aquesta exposició d'arrel d'Europa, no només d'Espanya, sinó d'arrel d'Europa, que ve a veure l'exposició a Madrid. O sigui, que el tema global de Dalí, la internacionalització de Dalí i el fet d'una figura que ens sobrepassa a tothom és impressionant, no?
Sí, Montse?
Sí, jo diria que la gent jove sí que coneix Dalí. Hi ha una curiositat que alguns poder coneixen el personatge més que l'obra, no? I amb aquesta exposició volien justament això, presentar tota l'obra i que la puguin conèixer bé. Molts s'acosten a Dalí a través d'uns bigotis o d'una imatge determinada, però els hi trau l'atenció. I després, al veure la pintura, la diversificació que té, que comentava en Màrius, aquesta capacitat de projectar-se a tots els àmbits de la vida, que d'una banda la costava als artistes del Renaixement, però d'altra banda la costa als més contemporanis, tot aquest món de Dalí és el que atrau el públic, no? I aquesta capacitat que deia en Màrius, Dalí domina la tècnica, des d'un gran respecte per la tradició, s'acosta a lo més contemporani. Això també el fa singular, no?
A tot això, clar, quan parlem de la Montseguer, parlem, diem la lectora.
La poetisa.
Sí, però lectora, lectora és com el que diu la pròpia expressió de la paraula? Tu llegies al mestre?
Sí, jo vaig estar els últims anys un quant temps amb Dalí, tampoc massa, però sí, ell volia que cada dia se li llegís la premsa, llegíem titulars, i si a ell li interessava que desenvolupéssim una notícia, la llegíem més. També, per exemple, el Scientific American, en aquell moment li llegia la Història del temps de Stephen Hawking, perquè aquesta última època ell estava molt interessat per la ciència, per la idea d'immortalitat, que comentàvem, la idea de això que comentava, que un geni no es mora mai, no? Era una de les seves preocupacions. I sí, era llegir-li, ell a vegades feia algun comentari o no, però seguia molt bé l'actualitat, com heu dit.
Curiós, eh? Escolta, digues, Marius.
No, jo volia explicar que jo vaig tenir la sort de fer una entrevista a Dalí, crec que era l'any 78, per al periòdico, en un moment donat que ell va dir que es volia casar pel rite copte amb la gala. I bueno, això va ser, deia que el rite copte és un rite, com sabeu, cristià egipci, que li semblava que era molt, molt fi, molt apassionant, molt, molt místic i tal, bueno, i vaig pensar, mira, tens una excusa per anar-lo entrevistant, no era fàcil, i, però finalment em van dir, vingui aquí, aviam si li trobem algun forat per poder parlar amb ell. I la veritat és que va ser una experiència, perquè va ser molt difícil que digués que sí, jo vaig tirar-me hores tenint la sensació que m'aniria amb la pluma per estrenar, però sí. En un moment donat em va dir, escolta, ja que vol parlar amb mi, doncs anem. I vam abandonar tothom i vam anar a la terrassa de la cafeteria Astoria, al capdamunt de la Rambla de Figueres. I no era casual, és a dir, amb ell, aquest era un lloc que des de petit el fascinava, perquè em va explicar que quan veia passar els camions que anaven cap a Portbou, cap a França, doncs ell, darrere de cada camió, s'imaginava un monstre mitològic, i de ben petit veia aquells camions i ell s'imaginava, doncs, en fi, hidres i... com si fos el Harry Potter, vaja, vull dir que s'imaginava personatges fantàstics, no? Però a més, ell sempre va dir, ell era un personatge universal però que donava una gran importància a lo local. De fet, tota la seva obra està present, diguem, al seu paisatge d'infantesa, vull dir, Cadaqués, l'Empordà, la seva família, els seus fantasmes. Hi ha quadres, per exemple, aquí a la premonició de la Guerra Civil, que hi ha aquesta imatge terrible d'un home devorant-se a si mateix i tal, apareix un farmacèutic de Figueres amb un raconet. Dius, i aquest què fa? Diu, bueno, està allà. O sigui, hi ha un farmacèutic que sembla que estigui meditant sobre tot el que passa, no? I clar, aquesta cosa sempre localista que hi ha a la seva hora, jo crec que és que això encara és més modern, vull dir, perquè estem parlant de que no hi ha res més global que aquelles coses locals que poden traspassar fronteres, no?
Sí, era una mica el que comentava també en Sergi, no? Que Dalí deia, com m'entenc, que només des de l'ultralocal pots arribar a l'universal, i això ho practicava molt, i és veritat que has de conèixer el seu paisatge per entendre bé la seva obra.
Aquí, en aquesta entrevista, ja et dic, quan em va explicar per què era important que anéssim allà a l'història i tal, doncs, bueno, vam començar, jo no sabia massa bé per on començar, amb una entrevista i tal, i va començar ell, i em diu, vostè té una gran sort, i vaig pensar, sí, per entrevistar-lo, diu, no refereix això. Diu, vostè té la gran sort que jo un dia em trobés amb Gala i em casés amb ella, perquè si no aquesta seria una experiència absolutament traumàtica per vostè. Dic, què vol dir? Diu, sí, jo no em rento massa i el poc que em rento és gràcies a la Gala, Diu, clar, la Gala m'ha ajudat a, en fi, que no vagi ple de crostes, que no vagi brut. Diu, ara imaginis, un home de la meva edat i tal, sense haver-se rentat pràcticament mai, ara em veuria ple de mosques, seria una dificultat poder arribar a vostè. I tu te'l anaves mirant i anaves pensant, no m'ho puc creure. Clar, ell era brillant, perquè sabia què podia donar a cada periodista en cada moment.
Ara, Sí, perdó.
No, que darrere de tot això sempre hi havia després un discurs. Vull dir, ell feia aquesta mena de faramalla i tal, però després et donava un discurs intel·ligent que tu tenies que copsar, no? I una cosa que em va sorprendre, quan moltes vegades s'ha dit que sigui el Dalí, que no sé... No, Dalí era molt proper a la gent. Li venien nens i deien, senyor Dalí, allà asseguts mentre ens preníem un refresc, faci'ns un dibuixet. I Dalí els hi feia un dibuixet i els hi firmava. Vull dir que aquestes coses les feia.
Els nens aquests són afortunats.
Puc afegir un petit comentari?
Endavant.
Això que deia Màrius dels camions, que és molt cert, Màrius, hi havia una persona molt propera que treballava amb ell i el seu fill va tenir un accident i es va morir, no? I llavors ell, un dia era a l'història amb aquesta persona i va comentar allò dels camions i diu, ai, és veritat, diu, ara ja no ens interessen els camions, per veure aquesta faceta.
Però al final de la vida va pintar un camió.
Sí, el llegaremos más tarde hacia la 5, exacte, per recordar tot aquest món que era la introducció a aquests mons imaginaris que tu deies, Màrius.
I que també sembla que jo intueixo amb aquella vista des de dintre del camió, que és una mica l'imatge que ell devia tenir a dintre d'una ambulància, no? Els últims anys de la seva vida, un parell de vegades, després de l'incendi de Púbol i en alguna altra ocasió, va anar dintre d'una ambulància. I l'ambulància, suposo que et dona... és un efecte claustrofòbic, no saps on et porten, no? I aquest quadre té, dels últims que pinta, té tota aquesta força de la persona que se sent, diguem, traslladat com si fos, en fi, com si anés amb un camió de mudances.
S'afegeix un moment, anem tard, però s'afegeix un moment perquè vol intervenir el vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós, perquè diu que té una anècdota del Dalí que és exquisita. Doctor, bon dia.
Bon dia. No, és que havia tingut l'ocasió entremig de que anava en cotxe d'escoltar l'interessant conversa i llavors m'ha vingut a la memòria una anècdota que crec que com a anècdota està bé, però a més jo crec que molt poca gent la coneix, jo crec que es pot explicar i a més revela una mica la part de la nostra història, a més de la personalitat no només de Dalí, sinó de l'altre personatge. Jo vaig tenir la sort de ser el metge els últims anys del poeta Foix. Foix i en Dalí havien sigut íntims amics de molt joves, de fet, durant les cròniques que una de les exposicions d'en Dalí va ser presentada per Foix, van compartir no només espais, perquè un estiuejava al Port de la Selva, l'altre era Cadaqués, compartien textos, compartien inquietuds, inclús el part del moviment vanguardista i surrealista que es va conrear a Catalunya, doncs el van treballar molt junts, però després el que va passar és que els anys els van separar, les corrents, la manera de pensar. Segurament en Foix era un home de conviccions molt, i d'influència molt noucentista, era molt, a més era molt de conviccions també expreses en l'àmbit nacionalista o catalanista. Diguéssim que també la influència de Gala els va allunyar de aquesta relació personal, però va haver una retrobada que va ser l'any 81, un any d'intermitències aquestes retrobades, però l'any 81, quan poc després de la medalla d'or de la Generalitat en el Foix, el govern de la Generalitat va proposar-li i se li va aconseguir la medalla d'or en Salvador Dalí, pocs mesos després, i el que va fer és que en Salvador Dalí, la Conselleria de Cultura li va proposar una sèrie d'artistes intel·lectuals que havien de padrinar l'acte de lliurament d'aquesta medalla d'or, i en Dalí va rebutjar diverses vegades el llistat de noms i va insistir, va explicitar que fos en Foix. En Foix era un home que, junt amb altres escriptors intel·lectuals de l'època, sempre va rebutjar tot el que eren premis, tot el que eren els reconeixements fets per governs, no? I el mateix Dalí també era un home que a la seva època havia estat allunyat d'això. Després va tenir una vida en aquest sentit contradictòria, però havien compartit aquests mateixos desitjos. Bé, finalment, en Foix, després de moltes pressions indirectes i directes, va acceptar fer de padrí, perquè si no l'acte s'anava retrasant, no hi havia manera de que en Foix acceptés. En Dalí deia que si llavors no acceptava en Foix, ell no acceptava la medalla, i finalment el president Pujol va aconseguir convèncer en Foix de que era necessari, inclús pel país, doncs, que hi hagués aquest acte de reconeixement a la figura del pintor, i aquest acte es va fer a Púbol. I quan va haver l'acte al Púbol, no es van poder evitar un i l'altre de reconèixer explícitament una a l'altra, dient: tenedor, Salvador, que malament que estem, que som protagonistes d'un acte putrefacte.
Gràcies, Jaume, una abraçada, fins ara.
Em sembla que l'anècdota representa molt bé la personalitat i el pensament d'aquests dos grans personatges de la nostra cultura.
Gràcies, doctor, fins ara, que vagi bé.
Bon dia.
Hi ha una, i per acabar ja, perquè d'aquests moments parlarem de si és difícil, parlarem dels crims d'art, si és difícil falsificar un Dalí i si és difícil... si s'han robat molts de Dalí, efectivament s'han robat molts, però parlem d'aquí uns moments amb l'Enrique Figueredo, amb el Pere Cullell, amb la coordinació del Joan Ferrer. Però abans d'acabar, hi ha una pregunta que s'està fent molta gent: vindrà a Madrid molta gent, però per què no s'ha fet aquesta exposició a Barcelona?
Això la Montse té la resposta.
Montse,
sí.
A veure, no...
Perquè a mi m'han dit una cosa que no sé si me la diràs, o si és veritat o no és veritat, que és que algun cap lúcid a Barcelona va dir: no la volem.
No, això no em consta, eh? A veure, s'ha fet a Madrid perquè la col·lecció de Dalís del Reina Sofia és la tercera més important del món. La primera és la de la Fundació Dalí de Figueres, la segona del Museu Dalí de Sant Petersburg i la tercera la seva. Això implica que, per exemple, el Boymans de Rotterdam ha deixat obra i el Reina Sofia, a canvi, l'in deixa en el Boymans. Per fer una exposició d'aquestes característiques és important que tinguis Dalí. I d'altra banda, ara faré una reivindicació de Figueres. Amb Avis estem a 50 minuts de Figueres, hi ha tot l'univers Dalí, hi ha moltíssima pintura, bona, podem veure totes les seves etapes. Figueres està super a prop,
sí,
de Barcelona.
Que sí, que això és una expressió molt de Can Fanga, certament,
sí,
certament, però molta gent es pregunta: caram, per què? És a dir, per què han volgut que això anés a Madrid i no a Barcelona, per entendre'ns, eh?
Era per interès del Reina Sofia i també una mica per logística.
Mhm. Perfecte. Per cert, que mira quines coses té la ràdio, eh? Agnès Pumarola. Jo era una de les nenes que s'apropaven a Dalí, Màrius, quan feia el vermut a l'història li demanava que em fes un dibuix. Ella em preguntava sempre de quin color era i a l'última pàgina de la llibreta feia un esgrigot que jo arrencava abans d'arribar a casa perquè si haguessin vist els pares com malgastava una pàgina de la llibreta ens haguessin caigut bronca. Era molt simpàtic amb les criatures.
Jo dir-vos també...
No ens explica l'Agnès si els ha guardat, aquestes fulles, si les té guardades.
Només com recalcar una cosa, que és per a Vèrtix i la Fundació, amb aquests moments de sequera econòmica amb el món de la cultura, de l'art, doncs poder ser al costat d'exposicions com aquesta o la d'Antàpies, que s'inaugura avui mateix aquest vespre.
Sí, senyor, senyor.
Doncs no només és un deure, sinó una obligació de poder tornar a la societat allò que ens dona.
Aviam, falten 8 minuts per arribar a les 11. Màrius, has d'explicar una anècdota? Ja tinc l'Enrique Figueredo i el Pere Cullell aquí.
No, perquè anàvem a la Crònica Negra.
Pere, bon dia.
Home, hi ha un moment...
Bon dia.
Estic aquí al meu costat.
Sí,
I m'han dit que em deixen un minut. Si me'n deixes tu, me'l deixen. No, volia explicar, dins la Crònica Negra, que clar, Dalí va estar a punt de morir en un incendi al castell de Púbol, quan ell en aquella època, doncs, en fi, estava amb aquesta estranya malaltia, jo crec que era més fruit del veure's la seva decadència i no acceptar-se que altra cosa, i que en aquella època, doncs, jo recordo que marejava molt les infermeres i li van posar, en lloc de posar un timbre, que és el que tenien, perquè no deixava dormir ningú a la casa, hi havia fins i tot vigilància a la Guàrdia Civil perquè no tingués cap problema, hi havia infermeres, etc., com que estava tot el dia donant la llauna amb el timbre, li van posar una llum a la cuina. I un vespre va començar a tocar la pera, la pera, diguem, en el sentit...
Interruptor.
A l'interruptor. Bueno, però és que era una pera. Va començar a fer anar l'interruptor tant que va saltar una petita guspira i va començar a cremar el llit. A l'habitació del costat estava la infermera, l'habitació del costat era la cuina, que estava tontejant, deixa'm utilitzar unes paraules genèriques, una expressió genèrica, estava tontejant amb el Guàrdia Civil. I tant és així que en un primer moment no es donen compte que allà està passant alguna cosa. I això a les 4 de la matinada, que és un moment que a vegades tu t'entren ganes de tontejar. I bé, però afortunadament aquell Guàrdia Civil es va donar compte que alguna cosa estava passant, va obrir la porta. A l'obrir la porta de l'habitació del costat, que era el dormitori, va entrar oxigen, automàticament es va fer foc. Dalí va tenir la suficient intel·ligència com per saber que si volia salvar la vida es tenia que tirar a terra, diguem, perquè el fum va cap amunt, i on encara hi ha aquest oxigen a la part de baix, es va tirar del llit. I llavors el Guàrdia Civil va intentar entrar, no el va trobar, no es veia res, va anar enrere, es va posar una tovallola mullada al cap i va aconseguir treure a Dalí, en fi, amb un acte heroic, que va ser premiat. Saps com es deia aquest Guàrdia Civil? Hi ha vegades que hi ha noms que estan canibordats. Aquest Guàrdia Civil que va salvar la vida a Dalí es deia Fortunato Golpe.
Fortunato Golpe.